5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i l'equip tècnic habitual, ja sabeu. El Toni Olivella, que és el cap de comandaments, el Marc Pujol, que és el xispes, per dir-ho així, i la Goretti Martínez, que és la nena dels, o la noia o la senyora dels teclats i les pantalles. I aquí fem un programa que agafem 5 efemèrides de la setmana i les comentem, les expliquem una mica allò per ampliar coneixements. Però sempre comencem amb una cançó, sempre comencem amb una mica de música, i una cançó que fa alegoria precisament això, a mirar enrere, a mirar el temps que ha passat, a mirar com han anat les coses. I avui, dia 25 de juliol, L'efemèride és molt més propera. Ahir parlàvem del naixement de Simón Bolívar i avui també parlem d'un naixement, però d'un naixement que d'entrada imagino que no us dirà res. Si us dic que tal dia com avui, de l'any 1978, va néixer la senyoreta, ara ja senyora, Louise Brown, em direu, Mande? Però si us dic que va ser la primera nena probeta de tot el món, potser això ja us desperta l'interès, no? Què vol dir una nena probeta? Vol dir una nena que ha sigut obtinguda per un procés de fecundació artificial que, d'alguna manera, i implantació d'això, que d'alguna manera sembla molt complex, però que el podríem resumir, el procés, en 5 passos. 5 passos que comencen per la estimulació dels ovaris. És a dir, 3 dies després de començar la menstruació, la regla, doncs amb la pacient se li van subministrant una sèrie d'indicacions perquè fabriqui òvuls. Perquè fabriqui òvuls. Quan en un moment determinat, doncs ja han passat els dies necessaris, normalment són 10 dies, 12 dies, quan han passat els dies necessaris, es retiren, amb ajut d'unes agulles, d'unes xeringues i tal, es retiren aquests òvuls de l'ovari, que encara no han sigut alliberats, es retiren de l'ovari i es preparen per la tercera fase. Es rentegen, es deixen en condicions per la tercera fase, que és la fecundació. Què s'agafa? Per cada òvul es posen més o menys uns 75.000 espermatozous, no vol dir que algú els compti, es posen allà i es deixen incubar durant un parell de dies perquè es produeixi la fecundació. I arriba el tercer procés, el procés de selecció. Allò, en els que s'ha produït la fecundació, ja s'ha començat a dividir. És a dir, sabeu que hi ha primer una cèl·lula única, es parteix en dues, aquestes dues es parteixen en quatre i així anar fent. Doncs, llavors s'estudia i en funció d'una sèrie de paràmetres, si totes les cèl·lules són iguals, si està més ben dividit, més mal dividit, etc, etc, es seleccionen uns quants embrions. I entrem en la cinquena fase, que llavors s'agafa la senyora, diríem, que d'alguna manera volem que quedi embarassada, i aquests embrions se li posen, se li injecten dintre de l'úter, dintre de l'úter, allà perquè s'enganxin a la paret. Per això normalment el que passa és que se'n posen diversos. Se'n posen 3 o 4, o més si cal, però bé, en principi són 3 o 4, en espera de que algun s'enganxi. Com que les tècniques estan molt perfeccionades, doncs de vegades se n'enganxen 2, de vegades se n'enganxen 3 o 4, i aleshores això explica que des d'aquell llunyà any de 1978, en el qual doncs es va produir aquest naixement de la Louise Brown, doncs hagin proliferat i molt els trigèmins, els quatrigèmins, allò, 3 fills, 4 fills, moltes vegades de sexe diferent, perquè surten d'embrions diferents. Bé, llavors, això es va començar a ensumar que es podia fer cap a l'any 1973. El 1973 es havia aconseguit ja que un òvul fos fecundat per un espermatozou fora del lloc, fora de, amb una proveta, amb un pot, per dir-ho d'alguna forma. El 1976 ja hi va haver el primer embaràs, o sigui, es va transferir amb una senyora, no es va enganxar bé, va quedar fora d'allò, no, va fracassar, però ja Steptoe i Edwards, que són els metges, van aconseguir això. I l'any següent, o al cap de 2 anys, perdó, el 1978, comencen a l'experiment amb una senyora, amb la senyora Brown, que portava, Leslie Brown, que portava 9 anys intentant tenir fills i no hi havia manera. I els dos metges li diuen, escolta, hi ha una tècnica nova, podríem fer-ho, i el 10 de novembre de 1977 la sotmeten a un tractament, li implanten un embrió. Aquest embrió, doncs, funciona bé, i a les 23 hores i 47 minuts del dia, de tal dia com avui, és a dir, del dia 25 de juliol de 1978, neix aquella nena, Louise Brown, que va pesar 2,6 quilos, i que està gravada en vídeo, i que, curiosament, i d'això no se n'ha parlat, simultaneja amb una altra. És a dir, els metges aquests ho van fer amb dos pacients. El que passa que només n'ha transcendit una, la que va néixer primer, la que va néixer uns dies després, aquesta no sabem ni si era nen, ni si era nena, ni si era filla de qui era, no en sabem notícies. El que sí sabem és que la Louise uns anys més tard va tenir una germaneta. I el que preocupava molt els metges era si aquesta noia podria, era normal, per dir-ho d'alguna manera. I això es va contrastar quan ella es va casar l'any 2004 i el 2006 va donar a llum el primer nen després de quedar embarassada per mètodes naturals. O sigui, aquí no va haver de buscar l'ajuda dels metges aquests, que tal dia com avui feien néixer el que seria la primera nena o el primer infant probeta del món.
Jo era un espermatozoide molt normal i molt corrent. molt normal i molt corrent. Jo era un espermatozoide, molt normal i molt corrent, que vivia en unes bosses on s'hi estava prou calent. Per complir el meu destí, mentre esperava el dia, per complir el meu destí, sento que arriba de fora una veu que diu així. Agafi aquest tub d'assaig, agafi aquest tub d'assaig, i un clínex perquè s'aixugui, se'n va darrere el biombo i olé, i allà faci el que pugui. I si veu que té problemes i la cosa no progressa, si la cosa no progressa, i si veu que té problemes i la cosa no progressa, que l'ajudi aquesta noia que fa el primer de TS. Xafarratxo de combat, de sobte sona l'alarma, xafarratxo de combat, i ens llancem en grups compactes a complir l'estipulat. Per quedar com uns senyors, per quedar com uns senyors, sortim a toc de trompeta i quedem tots encastats, i alec, en el cul d'una proveta. I aquí em tens enrabenat per la cosa del progrés. Per la cosa del progrés, aquí em tens enrabenat per la cosa del progrés, guardat en un banc d'esperma i a sobre sense interès. Un no sap fins que s'hi troba, quin frec que passo aquest tros. Un no sap fins que s'hi troba, congelat i encarcarat com un lluç de pesca nova. I ens visiten les clientes, i ens visiten les clientes, amb marits esmarilats, que falta de cosa fresca i olé, estiren els congelats. L'un en demana una terça, l'altre en vol un patricó. L'altre en vol un patricó. L'un en demana una terça, l'altre en vol un patricó. Segons el que necessiten, es fan la seva reacció. Quan tot està preparat, els hi diu el dependent. Quan tot està preparat, potser vol que li emboliqui o se l'emporta a posar. I esperant tocar calent, i esperant tocar calent, miro de fer bon posar. Si no remeno la cua i olé, és perquè estic congelat.
26 de juliol de 1952, el dia que a Buenos Aires mora María Eva Duarte de Perón, més coneguda com Evita Perón, víctima d'una leucèmia i només amb 33 anys. La vida de... No parlaré de Perón avui, parlaré justament d'Evita, de la seva dona, perquè és una dona que té una vida bastant complicada i ara ho veureu. D'entrada, és filla il·legítima d'un industrial anomenat Juan Duarte, que el conegut popularment com El Vasco, que en plena impunitat mantenia dues famílies. A la ciutat, a Buenos Aires, mantenia la família de la seva dona oficial, Estela Grisolia, i quan anava al poble, a Los Toldos, tenia allà una estància i allà mantenia la família de Juana Ibarguren, amb qui havia tingut cinc fills, dels quals Eva era la més petita de totes. Clar, mentre el pare viu, però el pare es mora el 1926, quan la nena té 7 anys, i clar, automàticament tothom renega d'aquesta segona família, perquè hi ha la família oficial, la que té els diners, etc. I per tant, han d'agafar el petate i marxar a la ciutat de Junín, on la mare i els germans grans es posen a treballar i mira, i van sortint, van tirant endavant. I mentrestant, la nena petita comença a estudiar i comença a mostrar interès pel teatre i comença a mostrar, cosa important, una capacitat de lideratge guapa. Quan en un moment determinat pateix un atac, diguem-ho clar, un intent de violació, Eva decideix fugir cap a Buenos Aires, com està fent moltíssima gent en aquell moment, que ja marxen cap a la capital perquè a províncies no es pot viure, i allà busca feina i troba feina com a actriu secundària a la companyia d'Eva Franco. Viu amb el seu germà i va fent gires per províncies, gires teatrals per províncies, que lentament li van donant una certa popularitat. Com que és guapa i ben formada, doncs fa de model també, cosa que li afegeix popularitat, i comença a actuar a la ràdio, justament, fent radionovel·les a Ràdio Belgrano i a Ràdio Mitre. En especial en fa un espai que es diu Grandes Mujeres de Todos los Tiempos, que estarà, bueno, ni més ni menys que 5 anys en antena. A l'any 43 funda, junt amb altres membres, el primer sindicat de treballadors de la ràdio, que ja demostra la seva vessant sindical, l'Associació Radial Argentina. El 22 de gener de 1944, en un acte organitzat pel que aleshores era secretari de Treball i vicepresident del govern, Juan Domingo Perón, que és vidu, munta un acte en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol de Sant Joan. Ella intervé, fa de speaker, fa unes lectures i tal, i tots dos s'enamoren i al final acaben casant-se a l'any 1945, just al moment en què a Perón el destitueixen de secretari del Treball i de vicepresident de la Nació i el confinen, el castiguen a estar desterrat a la illa de Martín García. Llavors, la seva dona, que ja és la seva dona, agafa la batuta i diu, bueno, doncs ara és la meva. Va a veure els sectors de l'exèrcit que estaven a favor del seu marit, que havia fet molt per l'exèrcit, i també va a veure el sector dels treballadors, que també estan molt agraïts a Perón per les mesures socials que havia impulsat des del govern, i comença una campanya d'agitació social que culmina el 17 d'octubre amb una manifestació de descamisados, que és com ell en deia, dels treballadors, que ocupen tot Buenos Aires, que exigeixen la llibertat de Perón i que aconsegueixen que el deixin anar i que es pugui presentar a les eleccions de 1946 al febrer, que guanya i és elegit president. Tothom espera que ella tingui algun càrrec, que ell li doni algun càrrec, però ella, perquè de fet ha sigut una dona molt important, però de fet ella ho refusa, no accepta cap càrrec i es dedica a crear i fer funcionar una fundació que portarà el seu nom i que, finançada amb fons públics, dona ajudes socials als més necessitats. Per tant, ella fa una mica de pont entre el president Perón i les organitzacions obreres, principalment la Confederació General del Trabajo, la CGT, no? I sobretot el Partit de la Dona, que la porta a fundar a l'any 1949 el Partit Peronista Femení, és a dir, a part del Partit Peronista Global, hi ha el Partit Peronista Femení que reuneix només les dones. I es converteix lentament en ambaixadora del govern. Penseu que el 1947 Perón l'envia a viatjar per Europa, entre altres coses per Espanya, per promocionar tot el seu sector i tal, i ella fa una visita amb el Franco i tal, i el govern argentí li concedeix al règim espanyol, al règim feixista, un crèdit milionari perquè pugui comprar blat, moresc, carn, llegums i tal a Argentina. El 1951, la CGT, precisament, aquest moviment obrer, és el que la propugna, la impulsa perquè sigui vicepresidenta. Però aquí surten les forces armades, i les forces armades diuen no, nosaltres volem continuar remenant les cireres, no? I la cosa va així, però ella els diu no patiu, perquè jo, evidentment, no vull cap càrrec públic, renuncio al càrrec públic, i a més ho fa públicament amb un discurs a la multitud des del balcó de la Casa Rosada, que és la casa del president, anunciant que té una greu enfermetat, una leucèmia, que li podrà amb ella i que, per tant, no està per fer aquestes coses i, per tant, renuncia a aquesta candidatura fins al dia de la seva mort, com dèiem, el 26 de juliol de 1952, que marcarà, vulguis que no, l'inici del declivi del règim peronista, que 3 anys més tard serà derrocat per un cop militar. Ella, el seu cos serà pres d'Argentina cap a Itàlia perquè no hi hagi millor moviments populars, però al final, el 1975, el govern argentí, que presidirà, curiosament, la tercera dona de Perón, Isabel Martínez de Perón, tornarà el cos d'Evita a Argentina.
Serà difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Deben creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial
tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querrás compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico.
Mas no te alejes,
te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché.
Yo solo quiero sentirlas muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar.
No te alejes,
te necesito. ¿Qué más podré decir para convencerlos de mi verdad?
Si aún queréis dudar, mira mis ojos, ved cómo lloran de amor.
No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes,
te necesito.
El 17 de juliol. Avui el que us proposo és que recordem una desaparició. No una mort, no una mort perquè n'hi ha que encara són vius, però sí la desaparició, i en concret la desaparició d'un cotxe que tal dia com avui, de l'any 1990, es va deixar de fabricar. Estic parlant del Dos Cavalls, el popular Dos Cavalls de la casa Citroën. Un cotxe que va néixer, curiosament, com a resultat o com a conseqüència dels pneumàtics. Perquè, aviam, m'explicaré. Resulta que l'any 1937, la casa Michelin, que ja començava a ser potent a base de fabricar pneumàtics per bicicletes i tot això, compra l'empresa Citroën, que fins aquell moment doncs, fabricava uns cotxets, bueno, més o menys, i posa un director general amb l'encàrrec de dir, escolta, hem de fer un cotxe per les classes populars. Una idea que va córrer a Europa. De fet, és l'origen també de l'escarbat de Volkswagen i més endavant, molt més tard, dels 7-600 d'aquí. No? Hem de fer un cotxe que sigui per la gent popular. Per què? Perquè, en el fons, Michelin el que vol és vendre pneumàtics. I diu, si ven cotxes, vendré pneumàtics i, per tant, faré més negoci. I aleshores agafen amb un senyor, Pierre Boulanger, el fan el director del projecte, recordo que estem a l'any 37, i li diuen, mira, volem un cotxe que tingui aquestes característiques, que puguin seure-hi quatre persones, que pugui portar 50 quilos d'equipatge, que tingui dos cavalls de fiscals només, que tingui la tracció al davant, que pugui arribar als 60 quilòmetres per hora, que tingui tres velocitats, que tingui manteniment fàcil i aquesta és la condició més divertida, una suspensió que permeti travessar un camp llaurat amb un cistell d'ous a la cadira del darrere i que no es trenqui cap ou. No? Aquest és el repte que li posen i que gasti poc, naturalment. Aquest és el repte que li posen amb el senyor Boulanger, i el senyor Boulanger diu, vale, molt bé, començo a investigar. Començo a investigar i investiga lliurement. Troba materials nous que resisteixen més per la suspensió, fa unes portes que s'obren al revés i que són rodones perquè així són fàcils, el sostre del cotxe el fa de lona, per comptes de fer-lo de xapa com eren els cotxes fins aquell moment, i, bueno, i tot això, perquè a més li han posat una condició. I li diuen, i que no tingui cap luxe, i que no tingui cap luxe. I, de fet, el Citroën, el dos cavalls no portarà fins bastant més endavant, fins als anys aproximadament 50, no portarà ni un cromat, això que és tan maco dels cotxes, dels cromats. Bé, ell va desenvolupant el cotxe, ja ho té, només es queda amb una innovació, amb la calefacció. La calefacció fa passar el tubo d'escape per dintre el tubo d'escapament per dintre del cotxe, amb uns tubos, i aquells tubos, l'escalfor que deixa anar el tubo d'escapament, doncs és el que dona calefacció amb el cotxe. Bé, tot això ho van fent, però arriba un punt que ja tenen el cotxe pràcticament enllestit, ja tenen el prototip fet, i arriba la Segona Guerra Mundial. I a la Segona Guerra Mundial, com que els alemanys ocupen França, doncs la casa Citroën diu, tots aquests prototips destruïts, amagats, o tal. Venen els alemanys i diuen, escolta, sabem que esteu preparant un cotxe, que ja el teniu quasi enllestit, un cotxe que serà per les classes populars i tal, nosaltres estem fent el mateix projecte, per què no intercanviem opinió i tal? I el Citroën s'hi nega, i bueno, i no li diuen res. És més, Citroën s'hi nega i diu, escolta, continuem fent el projecte, continuem desenvolupant el cotxe, però des de la clandestinitat, des de la resistència. I efectivament el continuen. Quan s'acaba la guerra, el tornen a reactivar, però hi ha un problema, i és que França, la República Francesa, es posa, diguem-ne, partidària, es declara partidària Renault. I, per tant, Citroën ha de lluitar contra aquest predomini de Renault. Però ells continuen investigant, i a l'any 1948, al Saló Internacional del Cotxe de París, presenten el prototip. Però el presenten tancat. És a dir, aixequem el capó. No ho podem ensenyar, perquè de moment és un prototip. I a l'any 49 el comencen a fabricar. Però el comencen a fabricar i el venen un cotxe tan peculiar, només us explicaré un detall, perquè no em vull allargar excessivament. Es venia sense pany. I llavors deies, bueno, i com tanco el cotxe? No l'has de tancar. Has d'agafar una cadena d'aquestes de com de lligar la bicicleta i aleshores lligues el volant amb el seient del conductor. I així, com que no pot girar, no es pot engegar, perquè el cotxe no té clau d'engegament. S'estira un fil i estirant aquell fil el cotxe s'engega. Clar, aquí és buscar el màxim de barato. Bueno, comencen a fabricar-ho i el cotxe, naturalment, té un èxit increïble, fins al punt que llavors, l'any 51, els pagesos comencen a dir, escolta, molt a dir que això seria per la pagesia, però, cony, aquest cotxe hauríem d'augmentar la capacitat. I surt al mercat la mítica furgoneta Citroën. Aquella de la tela, de la xapa arrugada, i del darrere, que encara en veiem alguna corrent per aquests mons de Déu. No? Però, clar, arriba un punt que el luxe, doncs, comença a ser necessari, i el Citroën treu el Dayan. El Dayan, que ja és un cotxe millorat, amb prestacions, etc etc. I ja es va veient que a partir d'aquell moment el dos cavalls, que no la resta de cotxes, el dos cavalls comença a fer figa, ja no es compra si no és per un motiu nostàlgic. A l'any 1988 paren la producció a França, però continuen fabricant-lo a Portugal. I serà precisament el 27 de juliol del 1990, a les 4 i mitja, 4:45 de la tarda, quan surti de la factoria l'últim dos cavalls.
Thank you. tienes?
Sí, tengo, bueno, te carga. Tengo Mitsubishi, tengo citrógena, tengo estas amarillas que me han venido que no me acuerdo cómo se llaman.
Boinas, boinas, tengo boinas.
Boinas, son bastante boinas todas, pero tengo también estas naranjas. Boinas, no, no, no tengo boinas. Oye, oye, cuidado, cárgate, chaval, que la secreta.
¡Venga, arranca ya, Valentín!
De juliol. Avui recordarem que a l'any 1858 es va fer servir, tal dia com avui, es va fer servir per primera vegada això, es van fer servir les empremtes digitals com a mètode d'identificació. No ho lliguem a la policia, és l'únic que dic. No ho lliguem amb la policia perquè l'ús policíac de les empremtes dactilars estava demanat de feia molt de temps, però no es havia aplicat en aquell moment, o no s'aplicava en aquell moment. A veure, hem d'entendre que les empremtes digitals, ara ho sabem, abans no se sabien, no se sabia, però han sigut utilitzades des de fa ja molts, molts, molts anys com a un mètode, diríem, de més o menys d'identificació, d'identificació. A les parets de les tombes egípcies, a moltes ceràmiques, hi trobem la marca del dit, normalment és el dit gros, la marca del dit del ceramista. De vegades per accident, de vegades per accident, però ja es veu que molts cops és per una voluntat intencionada. I moltes vegades, si la peça és grossa, no hi trobem només el dit, sinó que hi trobem la mà. Per què? Perquè tothom s'havia fixat ja a l'època dels xinesos, ja a l'època dels romans, que les ratlles de la mà eren diferents per cada persona, per dir-ho així, no? A Xina, per exemple, abans de Crist, ja, el temps abans de Crist, el 250 anys abans de Crist, ja trobem documents en els quals, documents naturalment de moment sobre argila, en els quals està marcada la mà del personatge que es compromet a fer una compra o a fer una història d'aquestes. Quan el Japó i la Xina inventen la seda o inventen el paper, doncs ràpidament s'escriu allà i aleshores què es fa? S'empastifa la mà de tinta i es posa la mà damunt del paper i allà queda la marca. I allò és prova documental, per exemple, per demostrar davant de la llei el que vulguis. Al Japó, les sentències o les demandes de divorci dels senyors, perquè eren els únics que es podien divorciar, quan eren alfabets es documentaven o es firmaven doncs, posant la mà al damunt del paper. Això arriba cap a Occident, i a Occident, a partir de l'any 1600 i pico, 1665, per ser més exactes, es comencen a fer estudis sobre això. Per què? Perquè es veu que això es manté durant tota la vida. O sigui, primer hi ha una qüestió, que és que es veu que això no canvia al llarg de la vida de l'individu. Per tant, si tu als 20 anys poses una empremta i als 60 anys poses una altra empremta al costat, es veurà que són iguals. I si no ets tu, es veurà que és diferent, per tant, el donaríem un fals positiu en aquest cas, no? Però aquests estudis científics que es van fer a Europa, a més, van veient cada vegada més que no hi ha dues persones iguals. Es calcula, ho tinc per aquí apuntat, es calcula que una de cada 64.000 milions de persones podia donar. És a dir, si tinguéssim en un moment determinat 64.000 milions de persones a la Terra, hi hauria la probabilitat raonable de que dues persones tinguessin la mateixa empremta digital. Només dues, eh? Tinguessin la mateixa empremta digital. Clar, tot això desperta la imaginació de molta gent. Tot això fa que, sobretot, si això es pot identificar, dius, home, doncs, escolta'm, ho podem fer servir per moltes coses. I aquí arriba que el fet aquest de que el 28 de juliol de 1858 a la Índia es faci servir per primera vegada l'empremta digital com a, diguem-ne, un mètode d'identificació. Hi ha un senyor que l'han enviat allà, el William James Herschel, que treballa a la Companyia Britànica de les Índies i que detecta, doncs, contractes falsificats, detecta funcionaris que segueixen cobrant la pensió tot i estar morts, eh? Aquestes coses que fem, que avui en dia encara es fan, allò de tallar el dit de l'avi per després, bueno, alguna barbaritat d'aquestes. I aleshores diu, proposa a l'empresa un mètode i diu, escolta, fem que cada un quan vingui a fer això, quan vingui a recollir els diners i tal, firmi, posi la mà bruta de tinta, tota la mà, no un dit, tota la mà, a sobre d'un paper, i això queda registrat. I si després resulta que aquest senyor no és el que era, ja li fotrem la multa i tal. Per tant, la cosa comença a la Índia, en plan de millorar les despeses o d'evitar estafes, el que podríem dir-ne avui, a la Seguretat Social. Però, ràpidament, aquest mateix senyor, quan torna a Anglaterra, quan acaba la seva feina i torna a Anglaterra, hi va veient les possibilitats, aquest en Hetzel va veient les possibilitats de que això ho pugui utilitzar la policia. I va veure a Darwin. Va veure Darwin, però Darwin ja està molt vell, i Darwin diu, miri, escolti, jo ja no tinc... Sí, això que vostè em diu em sembla bé, però miri, sap què podem fer? Sap què podem fer? Li donem amb el meu nebó, amb el meu cosí, en Francis Galton, que ell està molt ficat amb tot això a la policia, i ell ja farà. I aquest, en Francis Galton, dona l'opinió, diu, escolta, hauríem d'establir tots els delinqüents, anar-los prenent les empremtes per després poder. I això es va fent, i es va escampant per tota la policia del món, però ningú s'ho pren excessivament en sèrio, fins que l'any 1879, Argentina, en Juan Busevich, decideix posar-ho en marxa. Hi ha un cas molt espectacular, que és el que un bon dia entren amb la policia, entra en una casa i es troba el pare mig estabornit, amb un racó i ferit, i dos fills seus morts degollats. I que oi, què ha passat, i no sé què, l'home, el pare es recupera, i llavors l'interroguen i diu, ha sigut un veí. Agafen el veí, intenten fer-lo xerrar pels mètodes tradicionals, és a dir, allò, apallissant i fent el que sigui, i el veí diu que no, que ell no ha sigut, que ell no ha sigut, que ell no ha sigut. I en Busevich se'n recorda de tot això, de tot això de les empremtes. I llavors, remenant per la casa, troba a la porta una empremta, un dit, un pols marcat amb sang, de sang, amb mà bruta de sang, que ha deixat l'empremta allà. Agafa aquella empremta, fa una empremta del pare i ho posa un a costat de l'altre. Són iguals. En Busevich li diu al pare, escolta, ha sigut tu perquè tal, perquè igual, i el pare acaba confessant. Sí, jo he matat els meus dos fills. Ja veieu quina anècdota més truculenta, però és una anècdota que llavors s'explica als congressos de policia i fa que ràpidament pràcticament totes les policies del món adoptin les empremtes digitals com un mètode d'investigació.
Aquí me encuentro, aquí me hallo, esperando al documento como aguas de mayo. Es el colmo de lo absurdo, una gran estupidez, derrochar una mañana pa' firmar en un papel. No hay telonero, yo no veo escenario, es que no va a haber concierto, le pregunta el comisario. No hay nada de eso, joven temerario, esto es algo serio, por favor sigue esperando. Somos como borregos con un número en la panza, somos como cerdos esperando a la matanza. Entre llanto y confusión, mojado y aturdido, le pregunto.
citas al doctor.
Es que no hay alternativa a tanta identificación, a tanta tontería, a tanto control.
Beba Coca-Cola, sea un buen consumidor. No envejezca sola, cómprese un televisor.
Fichada tu retina, sellado el corazón, la sangre de tus venas, tu piel y su color.
Documento identidad de tu nación. No te vayas lejos, el siguiente por favor.
Somos como borregos con un número en la panza. Somos como cerdos esperando a la matanza.
Como borregos, lo que decía yo. Como borregos, lo que decía yo. Como
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
29 de juliol de 1983, el dia que mor a la Ciutat de Mèxic el cineasta aragonès Luis Buñuel. Luis Buñuel i Portolés, per ser més exactes. Que era el fill gran de Leonardo Buñuel, un home que havia anat a fer de soldat a la Guerra de Cuba contra els Estats Units i que va tornar doncs, amb un calaix una mica ple, perquè es veu que un cop allà, a part de fer de soldat, es va dedicar a negocis de ferreteria, això ho diu la seva història, i es va casar amb Maria Portolés, del que va tenir 7 fills, i van abandonar Calanda, tots dos eren naturals de Calanda, i van anar a viure a Saragossa i tornaven a Calanda de vacances. Bé, aquest és l'ambient en el qual, doncs, d'una certa estabilitat i potència econòmica, en el qual neix i creix els primers anys Luis Buñuel, que va fer el batxillerat als jesuïtes de Saragossa, com corresponia a algú de la seva classe, i que als 17 anys va marxar a Madrid, també becat per la família, diguem-ho així, a viure a la residència d'estudiantes de la Institució Libre d'Ensenyança, lloc on va coincidir, va conèixer García Lorca, Alberti, Dalí, Juan Ramón Jiménez, Pepín Bello i tot, i sobretot les tendències més importants del pensament en l'art. Ell no estava per això al començament. Al començament, com que era de complexió forta, es va dedicar a practicar la boxa, arribant a campió amateur de pesos lleugers de Madrid, i es feia dir el León de Calanda. També va fundar l'equip d'atletisme de la residència i totes aquestes coses. Però, en un moment determinat, fa una conferència Luis Aragón, el francès Luis Aragón, el creador del dadaisme, precisament en aquella institució lliure d'ensenyament, a la residència d'estudiants, el Luis Buñuel hi va, i, bueno, queda absolutament abduït, de manera que va a casa i diu, escolta, jo voldria anar a viure a París, voldria passar un temps a París. Vale, pues vete a París, hijo. I llavors se'n va a París el 1928, allà s'adhereix ràpidament, fa membre del grup surrealista, fins i tot es casa amb una actriu i gimnasta francesa, Jean Rucard, i continua més o menys els seus estudis i filma la seva primera pel·lícula, Un xien andalú, amb Salvador Dalí, perquè ell ja era molt aficionat al cinema. De fet, de jovenet, va conèixer el cinema com a espectacle de fira i tota la seva infància, a casa de la seva cosina, des de la cuina, es veia la pantalla d'un dels primers cinemes que hi va haver a Saragossa i el Buñuel es passava allà hores i hores. A Madrid també es va fer un fart de veure pel·lícules, però va ser quan va anar a París, justament, quan se li va convertir en una mena d'obsessió. Penseu que a París arribà a veure, de manera regular, 3 pel·lícules al dia. Clar, tot això li va permetre ser crític de publicacions com Cahier de l'Art, i tot això, i publicava en diverses revistes de cinema i d'arts, La Mi de les Arts, Hèlix, Horizont, bueno, totes aquestes coses. Però ell també va entrar en tot això del teatre i del cinema, i es va matricular a l'Acadèmia d'Actors del director Jean Epstein, que, bueno, no va parar de donar-li el tabarra fins que el va contractar com a segon ajudant seu. Allà va aprendre molt, fins que en un moment determinat li va agafar el cuquet de ser actor i va abandonar el director per uns papers menors, en determinades pel·lícules, per exemple, la pel·lícula Albatros amb Raquel Meller, una altra amb Josefina Baker, Baker, etc etc. I així va anar aprenent l'ofici, que naturalment pagava la seva mare, i quan va voler fer les seves primeres pel·lícules, doncs va dir, mama, jo, això del xeng andalú i tal, bueno, aquí tens els diners. Insisteixo que era... El 1930 aconseguirà que el llogui la Metro-Goldwyn-Mayer, que el faci anar a Hollywood, i, bueno, allà comença, doncs, la seva carrera, i el 1933, tres anys més tard, s'atreveix a venir a Espanya i a rodar un documental, Las Urdes Tierra Sin Pan, que serà un documental històric que el govern de la República prohibirà, i que, però, li obrirà les portes a tot això del cinema, naturalment, amb l'ajuda de la família, i el 1935 fundarà la productora Filmòfono, pagada per la família, que produirà dues pel·lícules primerenques, Don Quintina Lamargao i La hija de Juan Simón. Però arriba el 18 de juliol. En Buñuel, d'entrada, es posa al costat del Franco, però després, decebut, diu, escolta, no, això no pot ser, agafa el tren a Madrid, un tren de càrrega, se'n va fins a Ginebra, i es posa a disposició de la Segona República, que l'envia a París com a home de confiança de l'ambaixador republicà, i que després el torna a enviar a Hollywood per revisar dues pel·lícules sobre la Guerra Civil espanyola. Buñuel es quedarà ja allà i en un sopar casual a casa de René Clair aconseguirà que li obri la porta al cinema mexicà, on començarà a triomfar internacionalment, especialment en la pel·lícula Ensayo de un crimen. Allà el aniran a buscar els francesos, el fitxaran els francesos, ell abandonarà Mèxic fent una darrera pel·lícula, Simón del Desierto, que guanyarà el Lleó de Plata. L'any que ve, l'any 1965, el 1966 ja rodarà a França Belle de Jour, que guanyarà el Lleó d'Or, i d'aquí cap amunt. D'aquí cap amunt. Es permetrà fins i tot tornar a Espanya el 1970, a rodar Tristana, però a la ciutat de Mèxic, el 29 de juliol de 1983, fruit d'una insuficiència cardíaca i renal, morirà Luis Buñuel.
Aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine, por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon, et
eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.